Faves Comptades amb Carme Reverte.
Avui torna a visitar-nos Antoni Royo, coordinador d'Emergències i tècnic de Protecció Civil de Sant Cugat, per apropar-nos la feina que fa aquest cos i la importància de la seva tasca per garantir la seguretat de la ciutadania. Cada dos mesos ens acompanya per descobrir més sobre protecció civil. I avui ens centrarem en qui forma part, com s'hi pot accedir com a voluntari o voluntària i quines són les seves funcions principals. Antoni, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Comencem explicant què és protecció civil i qui en forma part. Recordem, per refrescar la memòria, doncs, quines són aquestes quatre potes que tu ens explicaves ja fa algunes setmanes i quin paper té cadascuna.
Sí, sí. Hem d'entendre la protecció civil com un servei global, d'acord, que s'encamina ràpidament. Resumidament seria valoració de riscos, posar remei a aquests riscos i actuar en cas d'emergència. Parlem com a servei general, com a àmbit, d'acord, del qual forma part molts cossos d'emergència, administracions, no només els que portem un uniforme que posa protecció civil, no? Sinó que hi ha molts altres serveis que estan implicats en el que seria la protecció civil global, sobretot en benefici de la ciutadania. Nosaltres sempre posem un exemple que ho tenim molt clar. O sigui, imaginem-nos una taula molt gran, d'acord, en la que a sobre està la ciutadania, i la seguretat d'aquesta ciutadania, i dels béns i també del propi medi ambient, no? I aquesta taula té quatre potes. Quatre potes que han de ser potes robustes, fortes, que han d'aguantar aquesta taula, d'acord? Tan important. I una de les potes seria les administracions competents en matèria de protecció civil. Per una banda tenim l'Estat amb les seves competències, per una altra banda tenim el que serien les comunitats autònomes, i per una altra banda tenim el que són els propis ajuntaments, que diguem-ne que són les bases que suporten aquesta protecció civil. Són els entes principals de lo que seria la protecció civil a nivell local, d'acord? Per una altra banda tenim les autoritats. Si fos a nivell d'Estat seria el ministre d'Interior, a nivell de la Generalitat seria el conseller o consellera, en aquest cas, d'Interior, i a nivell dels ajuntaments seria l'alcalde o l'alcaldessa de cadascun dels ajuntaments. Per una altra banda tenim el que serien els actuants, els cossos d'emergència. Tenim des de bombers, policia local, Mossos d'Esquadra, agents rurals, el SEM, els serveis tècnics de protecció civil, voluntariat, etcètera, no? Serien, diguem-ne, la part professional i formada per atendre una situació d'emergència. I hem parlat que és una taula gran, robusta, i que té quatre portes que han de sostenir aquesta taula. I hem dit tres.
Sí,
i no hem d'oblidar la quarta, queda una. I també és molt important que és la mateixa ciutadania. La mateixa ciutadania també forma part del que és la protecció civil a nivell general. No només perquè en la societat que vivim, quan hi ha una gran emergència, tothom es volca a ajudar, a col·laborar, d'acord, sinó que també hem de ser conscients que amb les nostres actituds diàries podem minimitzar aquests riscos. A vegades poden ser actituds molt petites, no? Però de cara a la campanya d'estiu i de prevenció d'incendis, si no tenim una cigarreta a prop del bosc, doncs també estem evitant, seria un exemple, no? També podem evitar un possible incendi. Doncs aquestes actituds diàries de la ciutadania per nosaltres també són molt importants. Per això també aquesta quarta porta la dediquem també al que seria la pròpia ciutadania.
Doncs assumim aquesta responsabilitat que tenim tots. Quan es va crear el voluntariat de protecció civil a Sant Cugat?
Doncs, la primera vegada que ens consta que van fer les primeres actuacions és del 17 de desembre de 1987.
Però quan es va establir com a secció dins de l'Ajuntament?
No, el voluntariat és una entitat privada a banda.
A banda.
A banda, d'acord? Van començar en el 87 fent tasques d'ajuda i col·laboració dins de lo que seria l'àmbit de la protecció civil i per donar compliment a la normativa sobre col·laboracions continuades en matèria de protecció civil, el 5 d'octubre del 2008 es van constituir com a entitat, com a associació, i ja va ser quan van començar, diguem-ne, més que res per donar compliment al que estableix la normativa. Això seria pel tema del voluntariat. I pel tema de la secció municipal, o que seria propi d'Ajuntament, va ser el 2008 quan es va constituir la secció, quan es va crear.
Aquelles persones que estiguin interessades i que vulguin formar part de Protecció Civil com a voluntàries, quin és el procés que han de seguir o haurien de fer i quines condicions han de complir?
El primer de tot, el que es demana és que tinguin ganes d'ajudar, ganes de col·laborar i ajudar la ciutadania, d'acord? Els hi demanem després que s'adrecin a la seu del voluntariat, que està al carrer Francesc Moragas, número 32, al costat del síndic. Allà és on està la seu del voluntariat, de l'associació de voluntaris.
Sí.
D'acord? I des d'allà se'ls informa de quines són totes les funcions, totes les accions que desenvolupa el voluntariat, perquè a vegades ens trobem que ve gent amb una idea que no és clara de què és el voluntari de Protecció Civil. Llavors, així, abans d'entrar en tot aquest procés, se'ls explica en què consisteix el voluntariat. Un cop ja se'ls ha explicat, passen, la següent fase seria a passar a una situació de preaspirant. Durant un període d'aproximadament un any, estan com a preaspirants, no fan cap tipus d'actuació ni cap tipus de servei perquè no tenen ni la formació ni la condició de poder-ho fer. Van acompanyats d'una persona veterana que ja té la condició, d'acord? No actuen, simplement estan d'acompanyament per aprendre, per veure com es funciona. No van uniformats, només porten una armilla, d'acord? I quan superen aquest procés d'un any, per part de l'entitat es fa un informe favorable que ens arriba als serveis tècnics municipals. Llavors, aquesta persona es proposa perquè vagi a fer la formació que estableix normativa, que seria a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, allà a Mollet. D'acord? Se'ls envia a aquestes persones a fer el curs i quan han superat aquest curs aconsegueixen la condició de voluntari a nivell de Catalunya, però no de l'Ajuntament. O sigui, per nosaltres passen a ser aspirants. De preaspirants passen a ser aspirants. D'acord? Llavors, tornen aquí al municipi i ja comencen a fer algunes petites tasques sempre supeditades per una persona veterana del cos. Quan passen un mínim de 6 mesos, es fa un altre informe sobre l'actuació d'aquesta persona, llavors ja passen a fer un curs de formació que donem des de la pròpia secció de Protecció Civil de l'Ajuntament. Un cop ha superat aquest curs, llavors ja se'ls fa la proposta de nomenament per part de l'alcalde en aquest cas. Tot això, en terminis, ben bé estem parlant entre dos anys i mig. Des de que comencen fins que aconsegueixen assolir la condició de voluntari de Protecció Civil aquí a Sant Cugat. Per què tot aquest procés? Perquè són una entitat que treballen molt amb la prevenció i en situacions d'emergència, quan es produeixen, i el que volem és tenir qualitat de servei, no quantitat. Que podríem tenir molta quantitat de voluntariat? Sí. Però volem més qualitat, perquè en definitiva és el servei que hem de donar a la ciutadania.
És en general que se segueix aquest procés o és aquí a Sant Cugat?
És aquí a Sant Cugat. Hi ha altres ajuntaments que no fa molt el van començar a implantar i he de dir amb satisfacció que quan s'adrecen a la Generalitat per preguntar quin model havien de seguir, ens posen com a referència a Sant Cugat, en aquest cas concret. Sí, en aquest cas sí. No dic que demà surti un altre model millor, que llavors nosaltres ens copiaríem, si és millor. Ara per ara, amb l'experiència que portem de molts anys de treball, doncs hem trobat que és el millor sistema per aconseguir la millor qualitat de servei, que és el que s'ha de donar a la ciutadania, justament.
Parlem ara de les funcions de Protecció Civil. Sovint actueu en emergències poc freqüents, però que poden tenir una gran afectació. Posa'ns algun exemple de situacions en què interveniu. I com ho feu? Com ho gestioneu?
Molt senzill. La gran part de la nostra tasca és preventiva. O sigui, gran part de la nostra feina no s'acaba veient perquè justament és valorar els riscos i treballar perquè aquests riscos siguin el mínim possible. D'acord? Però tot i així s'acaben produint emergències. Llavors és quan actuem en les emergències, que realment és quan es veu la nostra feina. Però el 70 o 80% de la nostra feina és preventiva sempre. Sí que és cert que actuem més en emergències que es produeixen, per sort, poques vegades, però malauradament tenen una gran ressò perquè tenen molta afectació. Posaré el que m'has demanat, un exemple, no? Tenim l'AP7, que és l'autopista que passa per aquí, per Sant Cugat. Malauradament tenim molts accidents darrerament,
massa sovint.
I ens podem trobar que hi hagi un accident entre un camió posem i un autocar. Si és un accident ordinari, en principi nosaltres no hem de fer res. Si ens demanen que anem a ajudar, anirem, d'acord? Però inicialment nosaltres no hem de fer res, és un accident entre un camió i un autocar. Però si l'autocar va ple de passatgers, hi ha múltiples víctimes, i el camió resulta que és un camió de mercaderies perilloses i amb l'accident té una fuita d'un producte que pot ser tòxic o pot ser contaminat, llavors a nosaltres sí que anem a fer, diguem-ne, la nostra tasca. S'han d'atendre, no només s'han d'atendre a les múltiples víctimes, sinó que potser també s'haurien d'atendre els familiars d'aquestes víctimes, d'acord? Potser s'hauria de fer algun trasllat a algun lloc habilitat, ja fos un pavelló o algun lloc si fos molta gent, si s'hagués de fer algun tipus de confinament a la zona perquè el producte que ha vessat el camió pogués afectar a una zona, doncs s'haurien de fer les gestions perquè es fes un confinament o una evacuació. Això es decidiria per part dels seus competents, si bombers determinen que es fa un confinament, haurien de fer les gestions perquè es fes aquest confinament, si el cap de bombers determinés que s'ha de fer una evacuació, doncs col·laboraríem amb aquesta evacuació, etcètera, etcètera.
I com es coordina tot això? Perquè, clar, vosaltres us requereixen el servei, no?, per poder actuar en una situació com aquesta.
Ens requereixen el més habitual, però també ens ho podem trobar. Llavors hem de moure tota la maquinària, d'acord? De forma periòdica fem reunions de coordinació amb els diferents responsables de cadascun dels cossos, tant a nivell directiu com a nivell operatiu, ja siguin bombers, ja siguin policia, ja siguin Mossos, ja siguin SEM. Llavors, com que ja fa molts anys que ens coneixem, sabem com treballem, cadascú ha de saber quines són les seves funcions, tot això facilita molt la feina. Una tasca nostra també és la de coordinació. O sigui, en un incident ordinari, un accident que ens podem trobar en el dia a dia, bueno, s'actua ràpidament i ja està. Però quan hi ha una situació d'aquesta magnitud, és molt important la coordinació, no? Saber, tenir tota la informació i saber què fer.
Bàsic.
I, sí, i quan dic coordinar no vull dir manar, que a vegades es confon. O sigui, coordinar és posar tota la informació sobre la taula, quins recursos tenim, necessitem més recursos, gestionem què vinguin aquests recursos i com prioritzar les diferents actuacions davant d'aquella situació que es puguin arribar a trobar.
Parlem ara de la tasca preventiva en activitats de pública concurrència. Quins són els actes destacats que teniu ara previstos per cobrir immediatament? A mi se m'ha acut el primer perquè ja el tenim aquí a la cantonada, que és Sant Medir.
Correcte, l'Aplec.
Sí?
Sí, correcte, l'Aplec. L'Aplec ja... Tenim un gran avantatge, que tenim molta experiència de fa molts anys amb el tema de l'Aplec. Igualment, no baixem la guàrdia perquè, per una tot i que sigui cada any igual, una petita variable pot suposar una gran diferència a l'hora de... No és el mateix per nosaltres que l'Aplec es faci en cap de setmana o que es faci, com aquest, en aquesta ocasió, que cau en un dilluns.
Un dilluns.
D'acord? Perquè l'afluència de gent ja serà diferent. No és el mateix, com alguna vegada ha passat, que caigui en cap de setmana i no hagi nevat res la temporada, llavors la gent no marxa, llavors hi ha més afluència de gent, que no, si ha nevat molt, llavors la gent marxa a esquiar, llavors, clar, totes aquestes variables s'han de valorar. Ja fa temps que estem treballant amb l'organització, que en aquest cas ho gestiona l'àmbit de cultura, sí. D'acord? Però a nivell tècnic operatiu ens reunim amb els diferents cossos d'emergència implicats. En aquest cas, la setmana que ve, tenim la reunió operativa, doncs, amb bombers, amb Mossos, policia local, també amb Guàrdia Urbana de Barcelona, perquè hi ha colles que venen de Barcelona.
Exacte.
D'acord?
Gràcies, Sarrià.
Correcte. Amb tot el voluntariat, que també col·labora, amb els serveis sanitaris, fem un desplegament. No només ens centrem en l'ermita, perquè no ens oblidem que les activitats comencen pel matí aquí al centre del poble. O sigui, sí que és cert que el gros de les activitats es fan allà, però les activitats es espanyen durant tot el dia aquí, caminates. També hem de vigilar que aquell dia, si hi ha per les pistes forestals, que no hi hagin el mínim de bicicletes, també perquè poden provocar un accident. Demanem també que si a les hípiques, que si per exemple tenen intenció de sortir amb animals, doncs que aquell dia intentin anar per uns altres llocs. O sigui, tot això, i també valorar i posar sobre la taula possibles incidents que es poden trobar, de que si ha d'arribar una ambulància, igual ha plogut fa pocs dies i ha fet un forat perquè no pot passar l'ambulància, i gestionar que es solucioni això perquè pugui arribar fàcilment. Tot això és una tasca de coordinació que, tot i els anys d'experiència, sempre la tornem a fer des d'un inici.
No és el mateix si fa un dia ventós, per exemple,
Correcte.
Perquè, com tothom sap, allà se'n va dir, s'acaba doncs, fent la carn en aquelles graelles que ja fa alguns anys doncs, facilita l'Ajuntament perquè no es facin focs, com es feia antigament.
Quan jo vaig a terra aquí, ja fa molts anys, jo recordo que es feien al terra, que es feien...
Cadascú feia el seu foc.
Correcte, correcte. Llavors vam començar a posar una miqueta...
d'ordre en tot això.
Sí, al principi nosaltres érem els dolents en el sentit de dir, bueno, ja, però és que hi ha una normativa que s'ha de complir, però no és només perquè ho digui la normativa, sinó per, justament, gran part de la nostra feina, reduir riscos. Com ho podem fer? Doncs, bueno, posem unes graelles, no es pot utilitzar llenya, s'ha d'utilitzar carbó. Llavors, l'Ajuntament és qui facilita aquest carbó, també, d'acord? I una mica d'ordre, una quantitat de graelles concretes, això s'han de demanar uns permisos, mobilitzem la cuba de la brigada perquè tinguem, a prop no hi ha hidrants, tinguem dipòsits d'aigua, mobilitzem voluntari de protecció civil, voluntari de l'ADF, ambulàncies, tot un servei que... si hi ha qualsevol conat, doncs ràpidament actua. Bombers també venen, el que passa és que, clar, bombers venen una dotació del parc, però que està de servei. Clar, llavors, si surt una emergència, han de marxar. Llavors, si poden venir, perfecte, però, clar, no tenen efectius suficients per poder destinar, llavors ho hem d'assumir nosaltres com a ajuntament. Això és l'exemple més proper que tenim, que és la plec de Sant Medí. Però, bueno, després vindrà la Revilla de Sant Joan, que si vols ja parlarem...
L'Encabronada, actuacions de castellers... En parlarem tranquil·lament un altre dia, perquè ara no ens queda massa temps
I
preferim entrar una mica en el detall, no? També per veure les diferències, perquè Sant Medí és un cas, podríem dir, atípic, perquè és una celebració fora del que seria el centre de la ciutat, però
Correcte.
En canvi tenim moltes més que es produeixen pròpiament a la ciutat. En parlarem tranquil·lament. Agraïm a l'Antoni Royo que avui ens hagi acompanyat per continuar aprofundint en la tasca que fa Protecció Civil. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.